Alerta 4, un espai divulgatiu de Ràdio 4 en col·laboració amb la Gerència de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
Divendres 21 d'agost de 1992. Els equips del Centre Nacional d'Huracans de Coral Gables, en Miami, van detectar una tempesta tropical al Carib. Hores més tard, es confirmava que la tempesta havia incrementat la seva força i un dels especialistes, Jack Gavin, aventurava la possibilitat que arribés a la categoria 4, és a dir, de més de 250 km per hora, com a Lugo, que va sacsejar l'any 1989 al nord de Florida i Carolina del Sud. Avançant a 20 km per hora, sense desviar-se del seu rumb cap a l'oest i creixent, tot feia pensar que arribaria a terra entre Fort Lauderdale i Cayo Hueso. Les primeres ordres d'evacuació arribaren a les 7 del matí del diumenge i amb elles començà la congestió de la carretera US-1 que recorre Florida de banda a banda. Els col·legis, especialment preparats per resistir la força de l'huracà, van esdevenir refugis per a aquells que es trobessin a les zones d'evacuació i s'habilitaren línies telefòniques especials per evitar la incomunicació. El trànsit als carrers de Miami recordava un dia feiner. Milers de persones s'afanyaven als supermercats, ferreteries i farmàcies per acumular queviures, aigua, eines i medicines. Les emissores de ràdio i televisió van interrompre la seva programació per ajudar la població a preparar-se pel pas del Andrew. La propera base de Cabo Cañaveral i l'aeroport internacional de Miami van aturar també les seves activitats. Les empreses petrolieres van evacuar totes les plataformes d'extracció de l'àrea. Totes les forces d'emergència, treballant conjuntament, van poder evacuar prop d'un milió de persones i adaptar els edificis adients per als que es van quedar. L'ull de l'huracà Andrew, d'uns 23 quilòmetres d'ample, arribà a la costa de Florida per Homestead, al sud de Miami, cap a les 5 de la matinada del dilluns, amb vents de 270 km hora, després de colpejar les illes Bahamas, produint la mort a 8 persones. Onades de 4 metres, a la costa, pluges torrencials, vaixells ancorats als ports van caure damunt de vivendes, centenars d'arbres arrencats es confonien amb els vehicles amuntegats als carrers. El radar del centre d'huracans de Coral Gable va desaparèixer per la força del vent. La fúria de l'Andrew va arrencar torres elèctriques, senyals de trànsit, antenes de televisió i tot allò que va trobar al seu pas. Unes 400.000 persones van quedar sense subministre elèctric, però el servei telefònic no es va interrompre. A Homestead, tots els edificis en un espai de 16 quilòmetres van resultar destruïts o malmesos de consideració. Al centre comercial, al sud de Miami, la policia va detenir a malfactors que es dedicaven al pillatge aprofitant el caos. Al seu pas, l'Andrew va deixar 14 morts, 50.000 cases destruïdes i danys per valor de 20.000 milions de dòlars. A l'aleshores president George Bush va declarar zona catastròfica aquella part del país. La tragèdia podia haver assolit pitjors proporcions de no ser per les extraordinàries mesures d'emergència preses amb antelació. Es van mobilitzar 20.000 guàrdies nacionals, tots els equips d'emergències del sector i 27 organitzacions nacionals es van activar per socórrer les víctimes. Els experts preveien des de feia temps un huracà d'aquestes característiques i l'anomenaven The Big One, el gros. Això és Alerta 4, i avui la meteorologia és la protagonista del nostre temps. El nostre convidat és Tomàs Molina, un professional de la informació meteorològica. Tomàs, coneixem què és? Com es comporta l'atmosfera?
La veritat és que l'atmosfera, de tota manera, és una cosa terriblement complicada, terriblement complexa en ella mateixa, perquè, així com en d'altres coses, quan estudies un fenomen en pots deixar d'estudiar d'altres, en l'atmosfera no, en l'atmosfera pràcticament tot està lligat, i això fa que sigui més difícil l'estudi de l'atmosfera. És curiós això que dèieu del Big One, del tornado, de l'huracà, doncs, va ser un Big One, en especial perquè els huracans saps que es llegeixen per la lletra. Comencen amb la A, amb la B, van per ordre. L'ordre cronològic segueix l'ordre alfabètic. Per tant, Andrew, comença amb A, va ser el primer de la temporada. I mai, no havia passat mai, que un huracà el primer fos tan devastador, fos tan dolent. Per tant, doncs, va ser una enorme sorpresa que un huracà fora de temporada, perquè, de fet, els huracans que acostumen a fer mal estan per la meitat de l'alfabet, més o menys. Difícilment s'arriba mai al final de l'alfabet, sinó que estan més o menys per la meitat. Aquests són els que acostumen a ser els més dolents, els més destructors. Aquest va ser un Big One perquè va ser dels primers, el primer en general, o sigui, el primer en concret d'aquella temporada. Però sí que coneixem l'atmosfera. L'atmosfera, el que passa en l'atmosfera és dues coses. És molt complex, perquè tot està interrelacionat, i és gairebé caòtic, perquè és molt difícil conèixer-la profundament i saber què passarà en el futur. Però, malgrat tot, es poden fer bones aproximacions del que passa, és a dir, no t'ho mires tot, mires unes quantes coses, i amb aquestes quantes coses n'hi ha bastant, no dic prou, però sí bastant per poder-la predir, almenys a gran escala.
Caldria considerar, doncs, que l'atmosfera és quelcom viu, un sistema viu?
Doncs gairebé que sí, perquè a vegades sembla que tingui decisions pròpies, l'atmosfera. Especialment en segons quins llocs del món. L'atmosfera, contra el que molts pensen, és igualment impredictible pràcticament en el món sencer. Fins i tot en el desert és bastant impredictible. De tota manera, aviam, en el desert, si dius demà plourà, demà no plourà, gairebé encerta sempre. Però les necessitats que tenen les persones que viuen al desert sobre vent, sobre temperatures nocturnes, aquestes també són necessitats concretes i també s'han de predir. I aquestes dades que necessiten les persones que hi viuen, doncs, també són complexes de buscar i de saber com aniran en el futur. Per tant, doncs, és difícil treballar amb l'atmosfera tot arreu, té el caràcter especial a tot arreu, i en llocs que és més virulenta, els llocs tropicals que tenen els ciclons tropicals, els huracans, els ciclons tropicals, els baguios, els willy-willy, tot és el mateix, els tifons.
Tot són denominacions locals.
Exacte, són en llengües diferents. Doncs a cada lloc potser sí que hi ha fenòmens més violents o més espectaculars, però el seu caràcter a tot arreu i la dificultat a tot arreu, encara que sigui el desert, hi és en la predicció de l'atmosfera.
També una dificultat natural de l'ésser humà és aquesta visió subjectiva. Què és bon temps? Què és mal temps?
En la predicció, i això ha creat una certa polèmica, quan nosaltres diem bon temps, mal temps, a vegades deia tothom, és que bon temps no té per què ser sol i mal temps no té per què ser pluja. Però jo sempre faig la meva reflexió de dir, què deia el meu avi? Quan jo dic bon temps, o quan deia mal temps, què volia dir el meu avi? I deia pluja. I si tu vas a qualsevol lloc i els dius mal temps, poca gent et dirà sol. Una altra cosa és que no convingui que estigui massa temps sense ploure, o que hi hagi hagut massa pluja, però en general, allà on vagis, a pagès, a mar, allà on sigui, el bon temps acostuma a ser sol i el mal temps acostuma a ser pluja. Però un nom del temps, que seria bon temps i que seria mal temps? Doncs, francament, no sé si seria l'equivalent el que dirien les persones, el que diria la gent més en general, no? Jo vaig dir una vegada, em van explicar una vegada i jo l'he presa com a meva, que fa bon temps quan fa el temps del temps. I jo hi afegeixo, i quan fa el temps que jo he dit que faria.
La versió personal, en aquest cas, i directa. Bé, respecte a la tècnica, perquè avui en dia convivim i aprofitem el que la tècnica ens dona com informació per als usuaris, no aquells professionals, però sí a través dels professionals. Les tècniques actuals de seguiment, de coneixement dels moviments de l'atmosfera, de les seves reaccions, quines són? A quina alçada estem ara? Estem en un punt potent i interessant, tècnicament avançat?
Hi va haver un home del temps a Televisió Espanyola que es va jugar al bigoti, que va ser en Martín Rubio, que ell va dir que demà plouria a Madrid i si no es tallava el bigoti. L'endemà va sortir sense bigoti per la tele, no? Això no pot passar ara, perquè els homes del temps ja no portem bigoti, sinó... No, el cert és que ell es va jugar al bigoti perquè ell va saber que l'avió que venia de Nova York havia arribat una hora abans. I com que ell va saber això, va pensar, hi ha vent de cua. En aquest vent de cua se n'hi diu el jet stream, que és el que acompanya els fronts, i com que els fronts són els que fan ploure, va dir demà plourà. Ell sabia d'imaginar que hi havia un front, però ell no sabia que hi havia un front. I això estem parlant de fa menys de 20 anys. Quan hem sabut que realment hi ha un front, però amb certesa, des que hi ha satèl·lits? El primer satèl·lit meteorològic que hi va haver va ser el Tiros 1, que el van tirar el 1960. Però va ser una cosa, era d'òrbita polar, no era d'accés general. El primer Meteosat, que és el que nosaltres tothom coneixem, el primer Meteosat, el Meteosat 1, el van tirar l'any 1977. I era un projecte. El Meteosat 2, que ja va ser operatiu, ja va ser un Meteosat de veritat, va ser l'any 1981. Per tant, doncs, tenim certesa absoluta d'on són els fronts des de l'any 1981. Per tant, doncs, ara farà 14 anys que tenim aquesta eina al nostre abast. Des de l'època de Martín Rubio fins a l'època d'avui en dia, pràcticament la meteorologia és una altra ciència. En els llibres de meteorologia d'aquella època, de Mariano Medina, de Martín Rubio, parlaven de l'arte de predecir el tiempo, o el ojo del predictor. Era una part important en la feina de fer la predicció, el ojo del predictor. És a dir, aquella sabidoria o aquella mena d'experiència que tenia el predictor dintre i que podia induir-li a pensar el que passaria en el futur. Avui en dia això ja no existeix. No hi ha ojo de predictor, ni art de predir el temps. La predicció avui en dia es fa per ordinador. No hi ha part humana. Sí que hi és, perquè algú ha fet els programes d'ordinador, no? Però es fan els ordinadors. Hi ha unes lleis físiques que regeixen l'aire. L'aire és un fluid, és una mena de líquid, però que és poc tens, si tu vols. És una cosa que es mou. I sabem com es mou aquesta cosa. Si la idea és, si un front s'està movent a 10 km per hora, d'aquí una hora estarà a 10 km, d'aquí dues a 20, si segueix a la mateixa velocitat. Sabem les lleis que regulen el moviment de l'atmosfera i, per tant, doncs, si sabem on és l'atmosfera ara, podem saber on serà l'atmosfera d'aquí una hora, d'aquí dues hores, tres hores. Això té límit? Sí, i té un límit molt pròxim, perquè la predicció per les pròximes 24 hores és molt bona, molt bona. És a dir, si tu agafes un mapa d'avui per demà, i mires el mapa de demà, és a dir, com estarà l'atmosfera demà, però de veritat, és a dir, el que hem mirat, el que hem vist, els poses de costat, i la predicció i la realitat són pràcticament iguals. El segon, el tercer dia, i el quart fins i tot, són molt bons. El cinquè, el sisè i el setè són, et donen una bona idea, són aproximatius, et donen una bona idea del que passarà. El vuitè i el novè són indicatius, o veus més o menys què pot passar. El desè dia és dolent, ja no veus ni què passarà. I més enllà del desè dia no existeix, no hi ha predicció. Això és perquè els errors o les petites mancances que nosaltres tinguem en el coneixement de l'atmosfera es fan, quan a mesura que van passant les hores en aquesta predicció, es van fent cada vegada més grans, fins que arriba un moment que ho embruten tot, fan que el mapa que tu has fet no s'assembli al que passarà en realitat. Però per demà, demà passat i l'altre, la predicció és molt bona. És sorprenent, fins i tot a mi a vegades, que allò que dius, avui és diumenge, dius dimecres plourà, i plou, em sorprèn, no? Però realment és curiós veure com coneixem, almenys en línies generals, les lleis que regeixen l'atmosfera.
I com veus o com entens aquesta interrelació, aquesta lluita que hi ha, aquesta conviure home, tècnica i atmosfera? Qui està guanyant la partida? Si és una partida, si algú guanya?
L'atmosfera necessita de molta tècnica per ser estudiada. De fet, els pressupostos més grans que es dediquen al món a alguna cosa es dediquen a defensa i a meteorologia. Molta gent fa broma amb el temps. Molta gent fa broma amb els homes del temps, a més, eh? Diu, sempre falleu. Però realment la ciència de la meteorologia és una ciència en la que es basen i de la que en surten molts profits econòmics. Però se sorprendria la gent, només pensar una miqueta, només pensant en què s'utilitza la meteorologia, se sorprendrien de veure quants i quants diners estalvia la meteorologia en el món sencer. Estalvia diners no hi ha en la gent com que només ha de sortir al carrer i tornar a casa o ha d'anar a treballar o ha d'anar a l'escola, sinó en fins i tot per aquesta gent estalvia diners. Perquè, per dir-ho d'alguna manera, les autopistes. Les autopistes, si ha de ploure o si ha de nevar, han d'estar precavides. Per tant, doncs, en cada ocasió que hi ha una predicció de neu, doncs algú dintre les autopistes o dintre les redes viàries surt i sala a les carreteres. Això sembla una tonteria, però porta darrere una enorme càrrega econòmica, o ja no diguem en d'altres activitats econòmiques, com per exemple doncs, l'aviació civil, la marina, però aquestes són potser les més típiques, però en coses de cada dia, el metro, en coses de cada dia, la meteorologia hi té un paper diari. Les catàstrofes són predictibles, no són evitables, i això és una cosa que molta gent confon. És molt important saber que hi haurà aiguats. No es podran evitar, ni avui ni mai, probablement. Per tant, acabarà caient l'aigua i acabarà inundant el metro. Però quina és la diferència entre saber-ho i no saber-ho? Doncs pot ser enorme, des de vides humanes fins a materials, fins de seguretat i de tranquil·litat pels ciutadans. Perquè una cosa és que quan s'inundi el metro estigui ple d'un vagó ple de gent, una altra és que només hi hagi el vagó i l'altra és que no hi hagi ni el vagó.
Creus que a l'ANSEPS que hi ha una millor preparació i un millor sistema tècnic del coneixement del que és el temps, també hi ha una cultura receptiva davant d'aquesta informació? La gent entén millor que li diuen i és més conscient del perill que corre quan se li avisa d'una alerta determinada?
Nosaltres tenim voluntat de divulgació, d'explicar el perquè de les coses. En el tema de la protecció i en el tema de les alertes, crec que s'hauria d'anar més cap a... Mira, jo vaig estar als Estats Units fent una beca, vaig estar al Hurricane Center, al Hurricane Lab de Miami, i també vaig estar al Severe Storms Forecast Center, que és a Kansas City, el centre de predicció de tempestes severes. I una de les coses que em va agradar va ser el sistema que tenen d'alertes, perquè és com allò d'en Pere i el llop, no? Si tu sempre avises del llop, sempre avises del llop, quan el llop arriba al final potser no estàs preparat perquè no te l'has creguda, l'avisa. I allò, als Estats Units tenien dos estats dintre de l'alerta. Un en el que poden passar les coses i l'altre en el que estan passant ja les coses. Que potser a casa teva no, però ja està passant. Per tant, fixa't que és una situació molt diferent, que tu saps que avui pot ploure fort, perquè no tenim encara avui en dia manera de predir 24 hores vista, és a dir, per demà, si demà plourà fort. Jo puc pensar, plourà fort, hi haurà tempestes que poden ser fortes. Ara, on sortirà una tempesta, no hi ha manera actualment de predir-ho. No hi ha sistemes que ens permeten fer aquesta predicció. Les tempestes no se saben predir, però sí que se saben seguir i molt bé. Hi ha eines que ens permeten, un cop ja començar la tempesta, seguir, veure quina velocitat va i amb quines quantitats de precipitació doncs acabarà donant a cada lloc. Això es pot fer, i hi ha les eines que ho permeten fer. Per tant, una cosa és l'alerta de dir, o la prevenció, atenció, demà o aquesta tarda poden haver-hi tempestes fortes, encara no s'han format. I l'altra és, alerta, aquesta tarda hi ha una tempesta que està baixant des de la selva i està baixant cap al sud, té aquesta direcció, i d'aquí mitja hora, d'aquí una hora, poden caure 50 litres per metre quadrat, 100, 250, 800. Espero que no.
Esperem.
Però això seria una alerta fixa diferent, i tothom ens acostumaria més. I és una alerta que necessàriament és el més curt termini, per tant, és una alerta que potser t'avisa, d'aquí mitja hora pot ploure molt fort. Home, dius, home, mitja hora no és gaire temps, però vaja, si és temps per poder avisar que la gent tregui les rieres, que la policia municipal surti al carrer i digui, atenció, que ningú passi més per la riera perquè caurà ara la pluja. Si això es pot fer, en 20 minuts o en mitja hora tens temps, almenys de fer bastanta part. Això ja està, ja salva moltes coses, i tant béns com persones, que sempre són dues coses, els béns i les persones.
S'està parlant, no, s'està parlant, i jo suposo que es parlarà encara. Pensem que és un tema que tothom té una visió també subjectiva, el canvi climàtic. Uh-huh. Abans, ara no plou el que abans, o fa menys fred, o fa... No serà que som una mica miopes amb aquest plantejament?
Absolutament.
I no veiem ni tenim consciència d'històrica de què és això? Com ho hem d'entendre? Aquest canvi climàtic és cert? Existeix? O com és?
Som absolutament miops i tenim una absoluta falta de memòria. La memòria meteorològica és la pitjor memòria dels humans. Si jo pregunto a algú quin temps va fer abans d'ahir, la majoria de gent no ho sabem. Hem de recordar on érem abans d'ahir, què fèiem abans d'ahir i recordarem llavors què passava amb el temps. Però si jo pregunto quin temps va fer fa un any, tal dia com avui, però d'un any enrere, no ho sabrà ningú, a no ser que casessin la filla o el fill. No ens en recordem del temps que va fer. Només ens en recordem d'aquelles coses que ens han afectat, que han afectat la nostra vida. Si el dia que fèiem la comunió va ploure bots i barrals i va fer destrosses, llavors ens recordarem i llavors direm, és que quan jo era petit plovia molt fort. No, el dia de la teva comunió va ploure molt fort. No tot quan era petit, no tota la teva infantesa. I això ho oblidem molt sovint. No hi ha indicis reals de canvi climàtic encara. Això no vol dir que no n'hi pugui haver de canvi climàtic en el futur. De fet, hi ha indicis que anuncien que podem estar fent canviar el temps. Jo, des que sóc home del temps, he tingut una experiència. I és que la gent sempre et diu, cada any et diu, és que aquest any fa més calor que mai. Jo dic, si tinguéssiu raó, jo fa 8 anys que sóc home del temps. I m'ho diuen des del primer any. Si cada any ha pujat, que diguem, un grau, la temperatura, perquè notin que fa més calor que mai, des que sóc home del temps jo hauria pujat 8 graus. Ha pujat 8 graus de temperatura? No, ja és evident, no? Per tant, no és veritat que cada any faci més calor que l'any anterior. El que passa és que cada any la patim, i quan la pateixes et fa ràbia i et queixes, no? Però no és veritat que cada any faci més calor, faci més fred. El que passa és que vivim el món diferent. Això vol dir que cada any hi ha més refrigeracions i el món canvia molt de pressa i no ens n'adonem que som nosaltres
els que
canviem, no és el món el que canvia.
Jo voldria proposar-te, ja per acabar, Tomàs, una feina de síntesi molt complexa. És parlar del nostre país, de Catalunya. Quines constants meteorològiques són les habituals? Generalment, evidentment, no podem dir que no és una ciència exacta, no és matemàtica, però Catalunya és un sector del món que rep què? Com viu la meteorologia?
Tenim la sort de tenir inundacions. Potser és un contrasentit. Fixa't, si nosaltres no tinguéssim les gotes fredes, no tinguéssim aquestes inundacions típiques de finals d'estiu i de la tardor, nosaltres tindríem un clima similar al que tenen Líbia, Israel, pel nord d'Egipte, i no ens agradaria tenir aquell clima, perquè són zones gairebé, són molt àrides, com el sud de la península Ibèrica, com el nord d'Àfrica, com el Magreb. Tindríem un clima àrid, un clima sec, un clima no molt calorós, calorós a l'estiu, càlid o no molt fred a l'hivern, però gràcies a que arriben aquestes gotes fredes que es despengen de la circulació polar, es despengen del front polar, i ens arriben a Catalunya i ens donen aquell llevant que ens provoca inundacions cada any, si no tinguéssim això, la nostra quantitat de pluja anual seria molt baixa i seríem un país àrid, un país gairebé desèrtic. No desèrtic, però gairebé desèrtic. Per tant, doncs hem de donar gràcies una miqueta a les inundacions que tenim, entre cometes, eh? És a dir, hem de saber treure partit d'aquesta aigua que cau de cel, a vegades de forma massa sobtada i massa abrupta. Quan vas pel món, com el temps, i trobes amb altres homes del temps del món, i els dius a Catalunya tenim intensitats de precipitació de 5 litres per minut, com vam tenir la setmana passada, 5 litres per minut per metre quadrat. Això no s'ho creuen, perquè això és una pluja tropical i gairebé monsònica. No ho és, monsònica, però gairebé monsònica. Llavors, els hi dius i diuen, vols dir? Doncs sí, tenim aquesta pluja, que és molt intensa. Com que ho sabem, la podem predir i podem evitar-ne al màxim els efectes destructius. Però gràcies a aquesta pluja, gràcies a les gotes fredes, nosaltres tenim una zona que tenim aigua i l'aigua, desem-nos d'històries, és sinònim de riquesa d'un país.
I us així a Alerta 4, a l'apartat de notícies. El pavelló poliesportiu municipal de Matadepera, al Vallès Occidental, ha quedat destruït en desplomar-se el sostre de la nau principal. L'ensorrament, que no va ocasionar víctimes, es va produir a primera hora de la tarda del 14 d'aquest mes, quan, per causes encara desconegudes, van caure els 1.100 metres quadrats del sostre que cobria l'edifici. L'estructura del sostre del pavelló construït el 1971 estava sostinguda per columnes de formigó i coberta de fibrociment. El 1993 s'havia realitzat una inspecció per tal de determinar el seu estat i elaborar un projecte de rehabilitació. L'inspecció no va detectar cap anomalia estructural. El dijous 14 d'aquest mes es va produir el tercer terratrèmol de baixa intensitat que al llarg de la mateixa setmana han afectat l'àrea del Pirineu Lleidatà. Amb epicentre al Parc Nacional d'Aigüestortes, ha tingut una intensitat de 3 graus i mig de l'escala de Richter. Els dos anteriors van ser al Pallars i la Val d'Aran i a l'Alta Ribagorça. Una fuita d'hidrogen en una de les unitats de la plataforma de benzina va originar la setmana passada un petit incendi a la refineria Repsol de Tarragona, situada entre les termes del Morell i la Pobla de Mafumet. El gas s'inflamà al entrar en contacte amb l'oxigen atmosfèric. Els bombers de la mateixa refineria el van controlar en 25 minuts. Protecció Civil i representants de la Universitat Politècnica de Catalunya van presentar la setmana passada als responsables de l'Ajuntament d'Olesa el Pla d'Emergència de Risc Químic. Amb aquesta presentació s'inicien un seguit de xerrades informatives a diferents sectors de la població amb l'objectiu de facilitar el màxim d'informació possible als ciutadans per si en algun moment s'arribés al cas d'haver d'activar l'esmentat Pla d'Emergència. Passat dijous van acabar els treballs per substituir els tres generadors de vapor de la central nuclear d'Escó 1 que havien començat a mitjans de juliol. Aquesta setmana es procedirà la càrrega de combustible per tal que la central reiniciï la producció a mitjans del mes que ve. Les autoritats de Mèxic i Estats Units estan treballant per tal de restablir la normalitat a Sinaloa i Sonora i Puerto Rico i les Illes Vírgenes, territoris sacsejats aquest mes per dos huracans que han fet 67 morts, 50 d'ells a Mèxic. La majoria de les víctimes eren pescadors mexicans que van ser sorpresos al mar quan feinejaven. L'huracà Ismael ha destruït 4.000 vivendes i 20.000 hectàrees de conreus. En total, unes 240.000 persones han resultat damnificades. L'altre huracà, el Marilyn, malgrat resultar menys catastròfic, es va dur 9 vides i va afectar a la pràctica totalitat dels edificis de l'illa de St. Thomas de 50.000 habitants.
Alerta 4.
I Alerta 4 també, un apartat dedicat a altres recomanacions. Avui parlem, i és el temps i la tardor, dels bolets i els boletaires. Preneu nota d'aquestes recomanacions interessants. Cal anar acompanyat quan aneu a buscar bolets. És fàcil desorientar-nos en el bosc. No oblideu que cada any hi ha persones que es perden a els nostres boscos. També és convenient indicar a alguna persona la zona o àrea on anireu a recollir bolets. Cal anar sempre ben equipat, roba d'abric i bon calçat. A l'època dels bolets i en algunes zones, la boira és un fenomen habitual. En cas de desorientació, és aconsellable no moure's fins que la boira desaparegui. En el cas que la boira persisteixi, és aconsellable dirigir-nos cap avall amb molta precaució, doncs és molt fàcil trobar un camí o zona habitada. No heu d'arrencar els bolets. Cal disposar d'un gabinet o estri similar per poder-los tallar. No consumiu cap bolet que no conegueu. Cal identificar molt bé els bolets. En cas de qualsevol dubte, consulteu algun expert. Els bolets collits cal depositar-los en cistells per tal que les espores dels bolets caiguin a terra. D'aquesta manera, els bolets també es conserven millor. I per acabar amb aquestes recomanacions dels bolets i els boletaires, no embruteu el bosc, no deixeu les bosses de plàstic, els papers d'alumini, les llaunes o ampolles de plàstic al bosc. Tingueu cura de recollir la brossa i buidar-la en una paperera o contenidor. Cal mantenir el bosc net. Hem arribat ja a la fi del temps del que disposàvem. És el punt final a l'edició d'avui d'Alerta 4, un programa amb el que el tema protagonista ha estat la meteorologia i els meteoròlegs. Ens ha acompanyat avui Tomàs Molina. Punt final aquest temps que hem fet a l'edició i muntatge Antonio Flores, la producció de Manuel Sorribas i la direcció i presentació Josep Lluís González, qui us ha parlat encantat. Gràcies per la vostra atenció. Fins la setmana propera, que passeu una molt bona nit.
Alerta 4, un espai divulgatiu de Ràdio 4 en col·laboració amb la Gerència de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.